Activa't a la ràdio. Escolta'ns. It's love heading your way.
I arriben els prescriptors un dijous més carregats de molta cultura i nosaltres a punt ja per apuntar les seves recomanacions. Atents, perquè avui centrarem tots els esforços en el món del còmic, també de la dansa i del teatre musical. Però primer de tot, doncs a nosaltres el que fem és obrir línies telefòniques per si teniu doncs qualsevol dubte o consulta.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I ara sí, és el moment de donar la benvinguda a la Neus Elfa, de Dris Dansa. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
També doncs, tenim a la nostra estimada Irene Garrido, parlant de teatre musical. Bon dia, benvinguda. Moltes propostes avui també?
Sí, bueno, les que puguem.
Puguem, molt bé. I com sempre, en Rafel de Sabadell Còmics, que com... ens porta...
Com sempre,
avui,
una bona pila.
Una bona pila,
una bona
exacte.
Pila, com sempre. Bon dia.
Bon dia, doncs comencem. Irene, primer de tot, Rocío, posa-li la seva sintonia. Vinga, va, baixa la taula, deixa de ballar, ja. Què ens proposes? A veure, home, per on vols
hi ha
començar?
Moltes coses, mm-hmm. Perquè hi ha els Premis Tony molt a prop. Per això deia, sí, bueno, porto coses que em podria portar moltes, no cabríem mai. O sigui que he fet una tria. Però primer crec que és important explicar de què va això dels Premis Tony, perquè moltes vegades en parlem, però clar, la gent potser no sap de què va, no? I els Premis Tony, que n'hem parlat diverses vegades, són els premis més importants de teatre musical, val? De Broadway, en aquest cas, val? Venen a ser com els Oscars, els Emmy, mm-hmm. Ens parlem dels còmics de mèdia, però aquests són els premis més importants, doncs en el cas de teatre musical, si vindrien a ser els Tony, val? Què engloben els Tony?
Mm-hmm. Tots
els
espectacles... I per què aquest nom? Per curiositat,
Tony,
eh?
Perquè aquest nom és d'Antoniette Tony Perry, que és una actriu i directora que va fundar l'American Theatre Wing, que és, diguéssim, va muntar com una mena de teatre, que és el que feien teatre pels soldats aliats de la Segona Guerra Mundial. I a partir d'aquí, bueno, van posar-li aquest nom doncs, en memòria d'aquesta senyora que feia aquesta tasca, no?, d'entreteniment als soldats.
Doncs
em sembla
bé, no? Aquest homenatge.
Sí,
molt bé.
Molt...
I llavors són els premis més importants i suposo que clar, el nivell ha de ser també.
Sí, s'ha de puntualitzar, i crec que és important puntualitzar, que només engloba els espectacles que estan a Broadway. Mm-hmm. Vull dir que no és que siguin tots els espectacles de teatre musical els més bons, no, són els més bons els que hi ha a Broadway. Hi ha molts espectacles fora de Broadway, dins de Nova York mateix, i ja no allà, allà tota Amèrica, però a més a més dins de Nova York, si no estan a Broadway, no vale. Llavors, bueno, sí. Els millors, però d'una zona molt concreta.
Molt,
no?
Limitada.
Molt,
no?
Limitada. Val? Però sí, són els més importants. Què passa? Que a més, com passa amb aquest tipus de premis, la gala és espectacular. Veiem els Oscars, no només és qui guanya i qui no guanya, sinó que les gales en si són brutals. I jo us animo, que una de les millors coses que tenen els Premis Tony és que agafeu el YouTube, que aneu a buscar les obertures, o sigui, el primer número de cada un dels anys, diguéssim, on s'ha fet els Tony, mm-hmm. perquè normalment tant qui porta la gala com la primera obertura normalment són espectaculars. O sigui, no els puc posar perquè no els estem veient i no els podem veure i només escoltar-los crec que no fa justícia, que també, Déu-n'hi-do, però la seva seria veure-ho, perquè és molt heavy el que fan, molt, per una sola vegada. I com que tenen a veure amb el teatre musical, doncs clar, hi ha un desplegament que flipes.
M'imagino,
que
no?
Flipes.
Una festassa, no?, allà.
Clar, vull que si podeu, busqueu, no?, Tony mm-hmm. Awards, doncs jo què sé, de l'any que sigui, i us sortiran, doncs, els primers números i normalment són molt xulos. Això ja d'entrada. I llavors tinc quatre coses que em sembla que són xules de saber, i és, per exemple, que Harold Prince, que és un productor, un director i productor, té 21 Tony. O sigui, hi ha gent que té molts, o sigui, cosa de dir, però aquest senyor...
Que jubili ja,
aquest
no?
Aquest senyor que deixi
premis a un altre...
No, molt bèstia, o sigui, molt bèstia, perquè a més a més, per exemple, en té 8 dirigint, 8 produint, bueno, i així. Vinga, 3 tonis especials, bueno, aquests special awards i etcètera, no? Uh-huh. I vinga, i llavors hi ha espectacles concrets que són els que tenen més premis, que també és curiós de saber, perquè penses, ostres, normalment els Oscars, bueno, en tenen 1, 2, 3, no sé quants, no sé, ara si hi hagués aquí el Xavier Miralles ens diria qui és el que té més Oscars, però en aquest cas Hamilton, que en parlàvem no fa gaire, uh-huh. aquest espectacle, és l'espectacle que té més Tonys. En va guanyar 16, o sigui, tenia 16 nominacions en 13 categories. Ara no sabria dir quants van guanyar, però en tenia 16 nominacions, o sigui, és en plan...
Brutal, tot, no? O sigui,
tot, s'ho enduien tot. Billy Elliot també, The Producers també. O sigui, hi ha espectacles que han tingut, bueno, al llarg de la història molts Tonys. I d'altres, com que els espectacles de teatre musical moltes vegades passa, doncs, que es fan en un moment determinat i anys després es tornen a repetir, cada vegada que el fan... torna a guanyar un Tony, això també passa. Dius, bueno, serà que l'espectacle està molt ben fet, perquè és que si no, amb els anys... Això vindria a ser el que són els Tony en general.
Aquesta radiografia que ens ha fet la Irene.
Sí,
Irene,
més o menys.
Sí, sí, jo crec que ens hem situat.
Però llavors tenim els d'aquest any, molt esperats, el dia 9 de juny. Ho tenim aquí, això. Val? És aquelles coses que passen de matinada, que només veiem els friquis, o
i que després analitzarem aquí amb
sí,
la vostra mirada.
Direm a veure què ha passat i què no ha passat. No? I sempre és important qui ho presenta. En aquest cas és el James Corden, que hi ha moltes coses, no sé si heu vist mai res d'ell, però busqueu-lo, perquè és molt guai, té moltes coses per YouTube, és un crac, val? Fa moltes coses, i és molt guai, jo crec que ho farà molt bé. És el segon any que ho presenta, i això normalment es fa al Radio City Music Hall, i és un espectacle tela marinera. I aquest any, bueno, ja us explico, no us diferiré tota la llista de tots els nominats perquè seria un rotllo, ja parlarem de qui guanya, però sí que he triat tres coses que em semblen xules, val? A veure si us sona aquest tema. Anem a escoltar-lo primer.
Home.
I've got sunshine on a cloud.
My girl, no?
My girl, sí. I això cantaven les Temptations, vale? Doncs un dels espectacles...
Avui ens faltava el Paco, avui, perquè ja estic aquí damunt.
Bueno,
que truqui, si ens escolta.
Aquest és un dels espectacles que està nominat a millor musical i parla d'això, no? De tota la carrera, de la vida de les Temptations. Recordem que no fa gaire, bueno, ara han acabat a Well West End, però no fa gaire hi havia Dreamgirls, que també va estar molt temps en les Supremes, que ha estat molt temps en cartellera i han fet molts diners, aquesta gent. O sigui, aquests espectacles, jukebox, que en diem, que són aquests espectacles que són amb música, doncs, que ja existia, que ja hi era, que no és un espectacle nou, sinó que són cançons de ahora y de siempre, que parlen, doncs, d'aquest inici de la música negra, i totes les històries que hi havia dins, doncs, han acabat amb Dreamgirls, i ara no són els mateixos, però ara... tenim una amb els Temptations. Tenen bastantes nominacions, o sigui que segurament anirà bé. I clar, tenen veus
home,
com aquestes.
Home, m'imagino. Impressionant.
Escoltem,
a veure.
Escoltem. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, leave for your sympathy. I don't mind, cause you mean that much to me. Ain't you rather beg, as you know it. Please don't leave me, girl, don't you. Spotify, la llista de...
Sort que has parlat tu, perquè em feia pena entrepensar aquestes veus, la veritat.
És que hi ha molts temes, a més ja també hi ha un medley de les Supremes, o sigui, és molt xulo. I si mireu el tràiler, que fan una mena de teasers i tal a YouTube, no només canten, és que ballen, és que són molt heavies, de veritat. Aquelles coses que dius, però això? Aquesta gent, com ho fa això? Estan molt bé. Doncs aquest és un dels espectacles que està nominat a millor espectacle, a Best Musical. En tenim un altre, molt
vinga,
diferent. Hadestown, Hadestown, diguéssim, perquè ens entenguem. Val? És un espectacle, i aquest l'he triat especialment perquè veieu com funciona això del teatre musical. L'espectacle, l'àlbum, el concept àlbum que en diuen, que és quan fan les cançons però encara no hi ha l'espectacle fet, és del 2010. Llavors es va fer una adaptació, diguéssim, ja més dramatúrgia, el 2016, però no ha arribat a Broadway fins al 2019. Vull dir que aquesta gent, pobres, porten 9 anys
porten
aquí.
Porten molt de temps allà picant pedra, no?
Normalment és entre 7 i 9 anys, que és el que es triga, doncs, que un espectacle estigui més o menys consolidat. L'engloben com si fos... Parlen que és com si fos una òpera. A mi em recorda, musicalment gens, però a nivell estructural em recorda a Porgy and Bess, una ratlla així com... No és gens operístic, en aquest cas, però molt jazzístic i estructuralment no és un musical a l'uso. I el CD que han tret, bueno, la música que han posat a Spotify és un live, o sigui, és un directe, i hi ha coses tan interessants com aquesta. Once upon a time there was a railroad line.
Ara feu la cara de que fa molt bona pinta.
Home, faig cara de que no m'agradaria ser el jurat, saps? Perquè... Quines veus, també. It was a world of guys
and men. Molt diferent de l'altre.
Molt diferent, però també molta qualitat, sí.
De què parla això? Parla de el mite grec de Orfeu i Eurídice, sobre doncs això, no? Com Orfeu va baixar als inferns per trobar la seva estimada, no? I és tot el viatge als inferns. No sé si és una història d'amor, però ha guanyat, hi ha molts premis i és una de les més esperades. La música és molt interessant, també us convido a escoltar-la perquè hi ha coses molt, molt xules i això a més és un directe. Ja sentim els aplaudiments, no?
Home, és que imagina't, no? Això
clar, és en directe, no? No hi ha truc. És així. Jo penso que està molt bé i és bastant diferent. 14 nominacions.
Brutal,
tela
brutal.
Marinera, sí. El que hem sentit abans de The Temptations, el Ain't Too Proud, que és el nom de l'espectacle, en té 12 de nominacions. Vull dir que van forts, van bastant forts, bastant forts, bastant forts. I l'últim que us porto és Beetlejuice.
Oh, jo era molt fan de la pel·lícula, sí, m'agrada molt.
Doncs han fet el musical. Aquest és aquell tipus de musical de desplegament de mitjans a nivell, doncs, de... com podria ser Wicked en el seu moment, o bueno, no, ara ho anava a comparar amb el Rei Lleó i res a veure, però em refereixo a nivell de, doncs, de muntatge.
Uh-huh, de recursos i de... Sí. Sí.
Jo, a més, que sóc molt fan de l'escenògraf que ha fet això, que és David Corins, que és el que ha fet també l'escenografia de Hamilton, mm-hmm, o de Dear Evan Hansen, i és un crack. Jo, si el podeu seguir per Instagram, David Corins, té unes coses brutals. De fet, és el que ha fet tota l'ambientació aquest any dels Oscars, que hi ha un munt de roses, bueno, busqueu-lo, perquè a més fa uns posts molt interessants perquè ensenya per dins del que passa dins dels teatres, sí. I és una mirada molt, molt xula de veure.
Doncs el buscarem.
I també, en el cas de Beetlejuice, en té, ara us dic quantes nominacions té, 8, mica menys, però si busqueu imatges veureu que és molt xulo, és un altre tipus d'espectacle també.
Sí, això t'anava a dir, no és apte tampoc per tots els públics,
no? Llavors
no?
Penses...
Per la història...
No,
per la...
clar, és un altre rotllo també, i crec que està tirat molt cap a la comèdia, bueno, una cosa una mica més estripada, no sé, no m'agradaria comparar-ho amb la família Adams, però no sembla de res, però sí que han anat a tirar cap a una cosa això, com més esperpèntica, uh-huh, entre cometes, val? Però llavors penses, i quina música hi posen aquí? Perquè clar, Beetlejuice, que sigui atractiu, doncs hi ha coses com aquesta. Rockero.
Molt, 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 molt canyero, no? Ara saps que em passa que tinc ganes de veure tots aquests espectacles, saps?
Sort que tenim l'internet, busqueu coses perquè n'hi ha moltes de
què
coses.
Què fèiem abans sense internet, doncs que ens queixem molt de les tecnologies, però un clic i mira, tot
totalment
el que pots trobar.
I tant, i tant.
Molt bé, brutal, com sempre. Irene, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara és el teu torn. Neus, a veure, primer,
doncs,
què ens
mira,
portes?
Jo seguint una mica amb tots els awards aquests.
Sí.
El passat 7 d'abril es van fer els Olivier Awards a Londres, uh-huh, val? I a nivell de dansa han penjat en el seu canal de YouTube la versió del Llac dels Cignes, que van fer, però tota feta per nois.
Què dius? Brutal.
I l'he trobat excel·lent, és un vídeo ple de tendresa.
Que no és Trocadero, no és el...
No, és a dir, no és la versió de
no
Trocadero.
No és la versió de Trocadero, que és una versió de...
Exacte.
Sí, no. Hi ha una versió a Nova York de nois.
És senzillament el Llac dels Cignes fet per nois i vaig trobar que era un vídeo extremadament bonic. Si teniu oportunitat de buscar per YouTube la gala dels Olivier, veureu, un dels primers vídeos és aquest, perquè va ser una sensació bastant, bastant forta, i crec que és magnífic. Veus la sensibilitat també des de la part masculina, mm-hmm, de la dansa.
I també es fa bé, no?, trencar estereotips, no?
Jo
també
molt
canviar
fan
punts de
vista. Jo soc molt fan. Bueno, a mi m'encanta que els rols no siguin sempre els mateixos, que podem canviar i que podem justament obrir mires veient diferents punts de vista.
Oh, que bonic, i mira, amb la música i tot que t'acompanya, t'ha quedat rodó, eh?
Està perfecte això.
Ens ha quedat perfecte. els hi penso, al públic, no? Que van a veure aquest espectacle, suposo que també va quedar sorprès i...
Estaven
gratament, no?
De fet, hi havien com les crítiques o la descripció una mica del que passava, i hi havien un parell d'entrevistes a gent que sortia justament i que havien quedat meravellats,
enamorats,
que no tenien paraules per descriure-ho, i ho deien, és que no tenim paraules per descriure el que hem viscut. Justament també són gent molt avesada a anar a teatres, òperes, ballets, i clar, veure una versió així els havia deixat petrificats.
Clar, perquè van sortir, no?, de tots els esquemes habituals.
Sí, 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 és sí, molt sí. Bonic, és molt bonic. I trencant ja una mica amb tot això, s'apropa el mes de juliol, tenim el Festival Grec aquí, amb totes les propostes, i també tenim el Festival d'Avinyó a França, que durant tot el mes, és un festival que durant tot el mes de juliol en la ciutat d'Avinyó, antiga ciutat papal, amb el seu magnífic castell dels papes i el famós pont que no pots travessar perquè està trencat per la meitat, i la cançoneta aquesta de sota el pont d'Avinyó, que
no em coneix. Sí, sí.
Doncs es fa un festival immens de teatre, dansa, circ, música. És un festival que, de debò, convido a tothom qui pugui anar-lo a descobrir, perquè Avinyó no està tan lluny, està a dues horetes i mitja d'aquí, Sabadell, més o menys, tres, si vas lentet, però és un festival que durant tot el mes de juliol, del 5 al 28 de juliol, non-stop, inclús pel 14 de juliol, que és la Festa Nacional Francesa, no es para. Des de les 9 del matí fins a la 1 de la matinada hi ha programació a diversos teatres, diversos espais. És una ciutat que durant tot el mes de juliol es converteix en art. I és preciosíssim.
Que brutal, no? O sigui, això sí que és apostar per la cultura.
Hi ha molts actes gratuïts al carrer.
La gran majoria, i els preus són molt interessants, són molt interessants. És a dir, comencem per aquí, perquè la programació després ja la direm, però començant perquè la gran majoria d'espectacles al carrer són gratuïts. Els preus oscil·len entre 15 euros, diguéssim, entrada normal. Llavors tens diverses reduccions a 9 euros si et fas la carta d'abonament, diguéssim, una targeta d'abonament, i vas a veure X espectacles, et costen, per exemple, 9 euros. I després... d'Avinyó.
Molt bé, molt ràpid.
Es veu que s'ha encaixat de... com cantàvem.
Fem-ho bé.
I encara tens una altra reducció pel públic menor de 16 anys, que els espectacles et costen 5 euros.
Mare meva.
Sí, màxim 15, vindria
a
ser això.
Màxim 15, és a dir, si tu vas allà per un cap de setmana i dius, mira, jo només vull veure aquest espectacle que m'interessa, doncs pagaràs 15 euros, que crec que tampoc no és una entrada desorbitada.
No.
Comptant
correcte.
Que, sobretot, els espectacles et poden durar des de mitja hora, perquè hi ha espectacles que són molt petitons, fins a dues hores. Vull dir que és un espectacle complet de dues hores i mitja amb el seu entreacte, i només et costa 15 euros.
Imagina't.
Per fer-vos una idea, aquest any, 2019, hi ha 1.592 espectacles.
Tu. Ostres, la dificultat és triar, no? L'espectacle.
Clar, ara què vaig a veure?
El programa, és a dir, el programa del festival OFF, en aquest cas, perquè és el festival OFF, llavors tenim el IN, que sí que ja són... espectacles més seleccionats per un jurat, però el festival OFF és, perquè us feu una idea, el programa és un llistín telefònic nostre. És això.
És
un llistín telefònic. I tu tens, pots triar per espectacles, pots triar per companyies, pots triar per teatres, pots triar per espais, pots triar per franja horària.
O sigui que donen, diguéssim, l'espai o sigui, l'espai perquè molta gent que es dedica a la cultura tingui un trosset on pugui ensenyar el que estan fent, no?
Completament. Sobretot que, a més, et venen programacions, programadors internacionals i programacions internacionals. És a dir, sí que es fa a França, però et pot venir des de... Aquest any hi ha una ballarina hindú que és molt, molt, molt interessant. La Shakti fa dos espectacles seguits d'una hora, que són completament diferents, però he dit bé, gent de tot el món. Llavors és com un festival on tu, creador i actor, ballarí, cantant, músic, poeta, pots anar i tens durant un mes el teu espectacle programat. Crec que és... bueno, no, és un altre món. És un altre
I aniràs?
Sí.
Ah, doncs ja et farem que després ens passis anat. Allò.
Bueno, jo he tingut la sort de poder-ne fer quatre, jo com a actriu, i és impressionant. És... De debò, és
tota
un
una experiència.
Part. Sí,
doncs
sí.
És que no només és els actes, sinó sobretot pel carrer.
La vida,
I a cada plaça hi ha un espectacle, hi ha un fent circ, un altre fent coses.
Una mica com aquí
para.
Passa, per exemple, a Fira de Tàrrega, no?
Des d'espectacles pròpiament com nosaltres els entenem dins d'un teatre i et pots trobar, per exemple, jo recordo un any dels que jo hi era, que hi havia una noia que explicava la seva lluita contra l'anorèxia, però ho havia teatralitzat i ho feia al carrer amb una taula i una cadira de fusta a davant d'un bar. Vull dir que és que qualsevol racó et pots trobar art, qualsevol tipus d'art, i tot està ple de cartells. És impressionant, és impressionant.
Doncs del 5 al 25 de juliol.
Del 5 al 28 de juliol.
Al 28.
Sí que hi ha espectacles que potser fan un dia de descans, que en el programa que es pot trobar a www.avignonlove.com ho pots veure, però en general cap espectacle fa descans cap dia.
Això sí, molta calor.
Moltíssima.
Jo recordo, ja vaig
moltíssima,
estar-hi, i molta, sí? molta calor.
Està
més a juliol. I
hidratar-se molt bé, sí. I sobretot també visitar Avinyó, que és preciós. I les obres, si teniu l'oportunitat d'anar-hi, crec que sempre s'ha d'anar a veure l'espectacle que programa la part del IN dins del Palau dels Papes, perquè sempre és l'espectacle del festival, i poder estar a dins del Palau dels Papes i veure un espectacle, sigui de dansa, de teatre, de música, el que sigui, és molt bonic.
Jo vaig estar-hi, que va coincidir que era el 14 de juliol. I ho recomano, perquè a la nit a la riba del riu, sobre el pont de Vinyon, fan castells de focs.
Els focs
artificials. Sí. Està tota la ciutat allà, sí. I és molt bonic de veure. Sí.
A veure, Pau, producció, a veure si podem
contactar. Podem fer un viatge,
home, no?
Podríem fer un viatge.
Jo ja estic somiant.
Un cap de setmana.
La mobilitat mòbil.
Nosaltres fem la mobilitat mòbil.
Exacte.
Si cal, hi anem. O sigui, no tenim cap problema. Rafel, és el teu moment.
Doncs va, anem al paper. Hem parlat de música, hem parlat de dansa, ara anem al paper. Bé, he portat tres còmics i un conte il·lustrat, perquè el d'Una gran família, de la Elisenda Roca i la Rocío Bonilla, no és ben bé, no és còmic, però l'he portat perquè està molt bé, m'agrada molt. És un conte infantil. La Elisenda Roca, ja tots el coneixem, presentadora de televisió, periodista, escriptora, fa aquí el guió, i la Rocío Bonilla...
És bloguera, em sembla que és una mare així també molt implicada, no?
Sí, tant. I la Rocío Bonilla, que és una gran il·lustradora, que a mi m'encanta, i els nens, bueno, els portabojos, i en aquest cas és una història d'una família. Es diu La Gran Família. Què és La Gran Família? Són un grup de nens que organitzen un acte al carrer, volen fer una festa al carrer, i és tot el preparatiu de fer la festa. Significa, doncs, que tots els nens del barri van a casa dels pares, a casa d'amics, això, a buscar artefactes i coses per poder fer, doncs, instruments de música, per poder fer taules, cadires...
Per engalanar tot, no?
Trobarem, doncs, que van a casa dels pares, que són xinesos, i la família Wang els hi deixa uns materials molt típics de la Xina, després amb uns pares immigrants africans, que també es deixen coses típics de l'Àfrica, amb la qual cosa, doncs, estem veient, doncs, una miqueta la integració del que ha de ser, doncs, això, no? una gran família, que tots estem aquí implicats en un futur que el tenim aquí, que som un país d'acollida, i que és el que ha de ser. No? Hi ha un petit problema, que la nit anterior fa una gran pluja, fa una gran tempesta, i els hi destrossa tot, però l'endemà tot el barri, pares i tot, els ajuden a reconstruir perquè la festa sigui un gran èxit. Això ve a veure també amb el que jo ho recordo molt de jugar al carrer. Quan jo era petita jugava al carrer, ara s'ha perdut. I m'ha recordat molt a les nostres festes que fèiem al carrer. Això s'hauria de recuperar, tots són cotxes i tal, hem de recuperar festes al carrer.
Hem de recuperar, exacte, els carrers. I precisament ahir ens visitaven veïns i veïnes del barri d'Espronceda, Torre Romeu i Sol i Pedrís, i també ens parlaven de com, doncs, també diferents cultures cada cop més també s'estan integrant a les seves festes majors, participant
que,
en diferents
sí,
activitats,
que sí, naturalment,
i és la manera de fer teixit, de fer barri, no?
Tant, com els Odempitos, no?
Exacte.
Aquell llibre,
exacte.
El llibre dels Odempitos venia a ser això, però era un zoo. No?
Totalment, totalment.
Ho hem llegit tot de classe. Sí, sí, sí. Ha vingut al cap de seguida.
Uh-huh. Sí, sí. No, està molt bé, és molt, molt
sí, per
nens
molt,
així de 3, a partir de 3 fins a 6, 7 anys, està molt bé, està molt ben pensat. Va, ens anem cap a superherois, ens anem cap a la Catwoman. Mm. La, anava a dir heroïna, no, és una dolenta,
és una
lladra.
És una lladra.
La Catwoman és lladra, el que sí, passa sí, sí. Que dolenta. És una lladra d'aquelles que, bé, d'aquella manera... amb el Batman, clar. Sempre el Batman que és el justicier i ella que és la lladra, sempre ha hagut aquella relació,
aquella
que,
tensió,
una tensió, de que ella és un justicier no típic i ella també és una lladra tampoc no típica, no?
Típica.
Hi han hagut moltes vegades que han tingut més coses en semblant que
a mi m'agrada perquè no? És un personatge encara que sigui així molt dark, molt obscur, és molt potent,
sí,
m'agrada molt.
Sí, sí, sí. Us he portat aquest còmic que es diu Catwoman Imitadores perquè és la nova Catwoman que ha sorgit després de la boda de Batman. L'any passat van fer el casament de Batman, el Batman Wedding, que va ser un gran acte, un gran esdeveniment en el món del còmic d'Estats Units, que van voler casar a la Batman i amb la Catwoman. Ja dic van voler perquè al final no es van casar. Ja es preveia que la cosa no aniria bé. Van fer un gran llançament, es van fer còmics, es van fer de tot. Amb el còmic es regalava un pastisset de boda, de casament.
Què dius?
Es va fer un gran... Però no es van arribar a casar, perquè el Joker s'hi fica entremig.
Home,
i al final...
Home, és que a més han de ser ànimes lliures, no?
Clar, ja se sabia que no havia casat, però bé, es va fer una miqueta, no? Això, s'havia fet allò, a fer bullir l'olla, no? Que en diuen?
Clar.
El meu veí en deia un sac a quartos.
És això.
Va acabar sent això.
Boníssim.
Doncs vendre còmics, no? I en aquest cas tenim la primer còmic de després de la desunió, anava a dir la unió, de la marxa de la Catwoman. La Catwoman té un gran drama amb tot això i se'n va de Gotham i se'n va a Villa, espera que me'n recordo, com es diu, Villa Hermosa.
Ui.
És així, és un poble, és una ciutat. Carai. Però que està governada...
Que res a veure amb Gotham, no?
No. Però també bé, no. Però ja veurem que també hi ha el governador Krill, la família del governador, que és la que domina, és la màfia que domina la ciutat, i quan arriba ella, doncs, hi ha un gran conflicte d'interessos amb el fet de qui ha de portar el tema criminal, no? I és un rellançament i és això, la Catwoman intentar superar el trauma aquest del no casament amb el Batman. El dibuix és molt bonic, me l'he portat sobretot pel dibuix que m'agrada molt. És una dibuixant, la Noelle Jones, que fa guió i dibuix, que no és massa normal que es faci tot sobretot als Estats Units, que el mateix autor faci guió i dibuix. I és un dibuix molt dels anys 60, veureu que me recorda molt a Ardesiano a Tiffany's, aquella època de la Audrey Hepburn, aquells vestits, la gent vestida, aquells trajos, aquells vestits molt... I està molt ben adaptat, molt ben pensat, i és una història que està correcta. A mi no em tiren molt el tema dels superherois, però és una obra que, bé, des de tot, si l'hauria de recomanar, recomanaria això. Inclús, sobretot, també al públic femení.
Jo tinc una pregunta, perquè l'estem mirant i de tant en tant hi ha una pàgina que posa portada alternativa a Catwoman.
Clar, no? Perquè allà als Estats Units surten cada mes. Surt un tomo primer de grapa, una grapa cada mes. I aquest és el recopilatori,
dels sis
grapes. És que cada grapa té la seva portada. Però no només la seva portada normal, sinó que també hi ha portades alternatives. Perquè hi ha el friki que compra la portada
la
regular,
bona,
l'alternativa del dibuixant tant i l'alternativa, però és que hi ha 7 i 8 portades.
Imagina't.
Se'ls fan 7 i 8 perquè 8 dibuixants fan 8 portades,
i
hi ha fiquis que se'ls compren tots. Simplement canvia la portada i l'interior és el mateix. Bé,
és
el món del col·leccionisme.
És el
món
del
friki.
I sort dels col·leccionistes. Vinga, perquè
després he portat un còmic europeu que és El primer hombre, és l'adaptació de la novel·la de l'Albert Camus, que són, venen a ser unes memòries de l'Albert Camus, que van quedar inconcluses, les va deixar a mig fer, perquè l'any 60 l'Albert Camus, després ja d'haver guanyat el Premi Nobel, la literatura, tot això, doncs van pactar amb el seu editor de fer les seves memòries. I es van reunir un dia i li van ensenyar el manuscrit amb 160 pàgines, que ja tenia fetes, i van anar a dinar, i van dir, sí, doncs ja tiro endavant i tal, i de tornada, amb el cotxe, es van morir. Van tenir un accident i van morir. I les memòries van quedar així, mig...
Troncades.
Sí. Van quedar dipositades a la família, van quedar dipositades a la família, i la família durant 30 anys no es va fer res. Al final, l'any 95, es van publicar. Es van fer, perquè allò eren més aviat temes que havia fet ell, però no era una novel·la encara, es van ficar per ordre i tal. I es va fer, l'any 96 va tenir un gran èxit, està considerada una de les millors novel·les de l'Albert Camus, doncs això no, posterior, no. I ara s'ha fet una adaptació que l'ha fet el Jacques Ferrandez, i és una adaptació molt, 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 molt bonica per l'ambientació que fa d'Algèria, perquè l'Albert Camus va viure molts anys, tota la seva infantesa, a Algèria. I això és el que expliquen les memòries, no? I l'adaptació que ha fet el Jacques Ferrandez, de amb el color, amb la manera de descripció, l'ambientació, la sensibilitat de l'aquella Argèlia dels anys 30, 40 i 50, doncs és preciós. A mi m'ha encantat la manera com està treballat.
El color és molt color. Tot
aquarel·la, tot fet aquarel·la, vol dir que cada pàgina és pràcticament un quadre, tot fet amb aquarel·les, i és molt, molt bonic. És per acostar-se una miqueta a l'obra de l'Albert Camus. Doncs,
és un bon homenatge, i tant.
Em queda temps per un últim, o que queda un minutet?
És que queda un minut, si vols dir, però molt ràpid.
Mira, La gente honrada, del Gibrat, i Duguier, un altre còmic d'autors franco-belgues, que parla de la història d'un home que es queda sense feina, a edat madura, i no sap què fer. Per la seva vida, que farà un tomb, tindrà una nòvia jove, tindrà una feina que a tothom ens agradaria fer, i bé, és una història molt ben treballeta, que els francesos això ho tracten molt bé, i és una història molt, molt bonica, amb uns secundaris molt bonics, i que se'n podia fer o una pel·lícula o una sèrie tranquil·lament, perquè està molt, 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 molt ben pensada i molt ben treballada.
I que a més d'una persona se sentirà reflectida, doncs, amb aquesta història.
Al matí, amb Raquel García.